May que d'alguna forma resetejar i tornar a començar aquesta negociació a partir del punt on la van deixar, que per cert vull subratllar que la consellera Niubó no hi era i que per tant tot això hauria de poder recuperar aquell punt ja amb la consellera Niubó i poder desencallar d'aquesta manera la situació.
Anna.
Bé, a veure, per no redundar, bàsicament els mestres tenen raó, o sigui, els mestres són un sector pues, que fa molt de temps que necessitarien doncs, una redignificació important de la seva funció. Ara, subratllo, fa temps, o sigui, per què estan encesos ara i no estaven encesos fa 2 anys, fa 3 anys? Jo crec que aquí hi ha un component polític, o sigui, de la mateixa manera que coincideixo amb el Pere, que potser el govern no ha estat encertat traient, diguem-ne, el Sant Cristo Gros a passejar després d'un acord amb els sindicats minoritaris, també crec que aquí el sindicat majoritari, i concretament estic pensant en Mustec, crec que té una agenda política, o sigui, crec que no es limita a defensar els interessos dels mestres, que insisteixo, fa molt de temps. Però això és com els Rodalies. Dius, a veure, els Rodalies fa molts anys que és una porqueria, però sembla que només s'ha descobert, alguns només ho han descobert quan han deixat de governar, no sé com dir-ho, no? Vull dir, llavors, home, tampoc ens fem trampes al solitari. Jo crec que sí que el govern ha cantat, ha venut la pell de l'os de l'acord abans de matar-lo, però també crec que per part d'algunes d'aquestes protestes es protestaria fes el que fes el govern. En el tema dels Mossos d'Esquadra, bueno, doncs jo lamento discrepar de tot, però vaja, evidentment no em semblaria de rebut, però ningú, vull dir, aquí tothom suposa, ningú ha, si els Mossos d'Esquadra van ser enviats per espiar una assemblea, diguem-ne, pues, doncs per interferir una negociació amb el govern, evidentment això estaria fatal, però és que no sabem si va ser això. Jo voldria explicar-li a l'audiència breument que quan van caure les Torres Bessones a Nova York, la policia de Nova York no tenia cap informació de que l'FBI i la CIA sí sabien que hi havia operatius d'Al-Qaeda operant dins dels Estats Units. I es van, diguem-ne, empipar tant d'haver quedat totalment al marge que van muntar la seva pròpia unitat d'intel·ligència. O sigui, una Intel Unit que, per cert, quan van haver-hi els atemptats de Atocha de l'11M, bueno, també van ser els primers que van arribar doncs, per recabar informació. Llavors, no sabem què feien aquells Mossos allà. Vull dir, jo penso que els Mossos d'Esquadra no són un esbar d'ensaire ni una colla castellera. Llavors, us recordo que aquí a Catalunya estem amb una alerta permanent de terrorisme 4. Llavors, a veure, aquí estic d'acord que sí. Jo demanaria dimissions perquè els han enganxat, o sigui, per incompetents. Però jo crec que els Mossos han de... Jo estic convençuda que a mi m'han vigilat algun cop i a tots nosaltres, i en principi jo no ho veig malament si és per garantir la seguretat.
Però no poden tenir un xec en blanc, Anna, perquè si no és quan hi ha una policia política.
No, però és que aquí tenim tots el
revés. Jo crec, que en un cas com aquest, és a dir, és un moment de tensió social molt bèstia, i la policia no pot fer només de policia. És a dir, ha d'entendre que estem en un moment social molt, molt tens, per tant la policia també ha de ser política. Més que mai.
Bueno, però jo em referia a una policia política en el que s'entén, diguem, per una policia que defensa els interessos d'un partit, d'una ideologia...
Jo em refereixo a la política en un sentit més ampli, exacte, de ponderar.
El drama, Anna, és
que sigui una figura però, més mediadora, sí, no clar, tècnicament...
Però això que ha passat no ajuda en aquesta direcció. Perquè,
bueno, depèn de com ho interpretis.
No, perquè tu has explicat molt bé el marc en el que això seria raonable, que és en el marc del combat al terrorisme, i a la sola associació del terrorisme amb una vaga de mestres i en una assemblea de mestres, ja, a parer meu, ja ho fa que sigui una cosa contradictòria en si mateixa i que obre la porta a pensar que és un mal ús de la policia o un ús...
és un ús estrictament policial.
Però és que un ús estrictament policial en una assemblea de mestres no hi ha de fer
però,
res.
Pere, correcte. Però, Pere, per exemple, quan es va descobrir, que també un altre cas d'incompetència clamorosa, infiltracions policials doncs, a moviments, a la CUP i tal, i es van empipar com una mona, però és que en part està per això la policia.
Per investigar partits rivals, no.
Bueno,
per investigar vagues, no. Això és la policia política de la Kitchen,
bueno,
que estem veient.
La policia política... Vull dir, aquí tots tenim el gallet molt ràpid de dir policia política, però és que la policia...
Aquest problema, perdoneu, és que no ens han explicat per què.
Exacte.
És a dir, si algú ens explica per què hi havia dos policies infiltrats a l'Assemblea, potser podríem entendre-ho, però és que ningú ens ha explicat.
I per què eren tan inútils que els van detectar?
I per tant, com que no ens ho han explicat, doncs, escolta, no hi fan res dos policies en una assemblea.
No ens han explicat per què en un lloc on en teoria
clar,
no hi
no hi ha de fer res.
Bueno, però no ho sabem. És que, a veure,
sí, però la policia no pot tenir un xec en blanc. Aquest és un dels problemes de les societats liberals, que, Anna, jo sé que tu defenses absolutament, perquè tu has militat en un partit liberal. Llavors, una policia que no té contrapesos, que no se sap què fa, perquè hem de donar-li permanentment un xec en blanc, perquè ja suposem que fa el bé, doncs per mi és un dels grans perills d'un estat liberal i d'una societat democràtica. Per tant, ho han d'explicar molt bé i, sobretot, no tenen per què estar en una assemblea de mestres en un moment de gran confrontació.
Això, mentre no ens expliquin per què hi eren, em perdonaràs, però, Pere, tu no tens prou coneixements policials per avaluar això mentre no t'ho expliquin. No, jo tampoc,
Però jo crec en la democràcia, i la democràcia no reserva a la policia un paper en què se li ha de donar un xec en blanc perquè faci el que vulgui, perquè és la policia.
Un xec en blanc, a veure, per començar, la policia no... O sigui, les activitats de la policia no poden ser públiques i notòries per raons
òbvies. Ha de donar explicacions democràtiques.
Ha de donar explicacions, ja, però...
En una assemblea que era pública, eh? Vull dir, que es podia seguir des de casa.
Exacte, vull dir, per això et dic que tampoc veig...
Això encara ho fa pitjor.
Tampoc veig la necessitat, però dius, a veure, les proves xec en blanc, policia política, són, diguem-ne, conclusions a les que es poden arribar, però no són fets comprovats.
Llavors,
no sabem què feia la policia allà. Llavors, evidentment, si ens ho expliquen i no ens agrada l'explicació, però ja et dic, jo, per exemple, jo no veig malament que la policia... jo, com a periodista...
Però tu has de poder...
I com a exdiputada,
però tu has de poder reunir-te, organitzar-te sense la por de ser vigilada per l'Estat.
No, no, hi ha una altra cosa.
Això, al principi, és una vulneració del dret a l'associació i a la reunió.
Que no era una reunió...
Constitucional.
No era una reunió d'una cèl·lula comunista il·legal, era una reunió pública.
Doncs ja està, aquí ja...
Si tu estàs fent una assemblea i tens sospita que hi ha un policia infiltrat, t'autocensures i deixes d'expressar la teva opinió. Per tant, afecta també la llibertat d'expressió.
Però, a més, aquí hi ha dues coses. Una, la senyora Gana Grau pot pensar el que considere, però ella no estava en aquella assemblea de mestres, perquè no és mestra. L'oportunitat política, perquè ara ja vaig al pla ja més cínic o pragmàtic, l'oportunitat política d'un error no, de que tu facis una cosa com esta, és absolutament discutible. I és totalment, absolutament discutible des de qualsevol punt de vista, perquè apel·lar al nivell de terrorisme que estem amb una vaga de mestres, bueno... I clar, és que així comencem i acabem vigilant fins i tot una reunió de quiosquers per saber si accepten que les empreses editoris... No, home, no. Vull dir, diu proporcionalitat. Bueno, per ara no l'estan explicant i van passant els dies. I ja veurem si són capaços d'explicar-la, que jo em tem que no ho faran. Però, en tot cas, no és vostè qui s'ha de sentir més o menys alterat o més agraït o més o més... Són els sindicats de mestres i ja han vist què ha passat. Això seria la primera. I la segona, no és veritat que els mestres ara amb aquest govern hagin fet una mobilització diferent.
Home, una mica,
No. Va haver-hi l'any 22, i me'n vaig abans d'aquest govern, l'any 22 va haver-hi 5 dies de vagues consecutives, i si vostès recorden, la brega que va venir el conseller d'Educació en aquell moment va ser total. No és veritat. Vull dir, el que passa és que tu tampoc pots fer vagues d'aquestes cada 5 dies, perquè, home, també hi ha el poder, també hi ha que aquesta gent pugui resistir una vaga així. El col·lectiu en vaga. Que pugui resistir-la.
Això és com el Rodalies, Vicent.
No, és veritat.
De cop hi ha gent que ha descobert que el Rodalies va malament.
No, és veritat. Rodalies
acaba malament.
Rodalies a Catalunya, no depèn de la Generalitat i depèn del govern de l'Estat. I tots els partits
que... Però també depèn de les prioritats de la Generalitat.
Doncs les prioritats de la Generalitat...
Aquesta prioritat se'l té a l'esquena. I de cop deixa la Generalitat i, oh, el Rodalies, quina
més. Perdone, que jo sàpiga, fins del moment en què es dona per liquidat l'intent independentista en aquest país, des d'Esquerra Republicana fins ara, només que s'ha fet que insistir en la mateixa qüestió, que és sagnant. No és veritat.
Bueno,
perquè si no semblarà que hi ha com una mena de gent maligna, que són els partits polítics, els sindicats, que van mirant a veure què els convé i què no els convé. Els sindicats de mestres...
Doncs bastant és així.
No és així. Els sindicats de mestres majoritaris en aquest país estan en posició, per dir-ho així, d'enfrontament total i brutal amb el govern de sempre. En els últims anys, i si vostè fa la llista de mobilitzacions que hi ha des de l'any 20 fins ara, des de l'any 15 fins ara, veurà que no han parat. El que passa és que ara havíem arribat a un moment en què, clar, al final les coses també es podreixen.
Ja.
Són les 9 i 9. Anem a alguns punts on hi ha diferents protestes. Sara Canyete, on et trobes? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Doncs nosaltres estem a l'Institut Escola Antaviana. Explicàvem abans que el seguiment d'aquesta jornada de vaga en aquest centre està sent absolutament incontestable. De fet, avui aquí només han vingut a treballar aquells docents que tenien serveis mínims, uns serveis mínims que es van haver de sortejar ahir a la tarda perquè tothom volia participar en aquesta jornada de vaga. De fet, hi ha un grup de docents que estan participant a la vaga i que ara a les 9 han vingut perquè aquí al centre entraven els alumnes més petits, han llegit un manifest festa. Les famílies explicant doncs, la situació amb la que es troben, els seus motius, els que ja coneixem, la necessitat d'aquestes mans, d'aquesta baixada de ràtios i també doncs, de les millores salarials. I ens diuen que ara se'n van a sumar-se els docents de la columna de Clot per anar al migdia a aquesta manifestació que sortirà des de plaça Urquinaona.
Un altre dels punts que han estat tallats és la C32 a Mataró. Allà ara ja està oberta, però encara hi ha manifestants. Mataró, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, els problemes que hi ha hagut aquest matí a l'autopista C32 ara s'han traslladat al centre de Mataró al pas de la manifestació, la marxa lenta que baixa des del capdamunt de la ciutat, des de l'autopista fins a peu de la platja on hi ha l'estació de Renfe i on preveuen agafar el tren per marxar a la manifestació de Barcelona. Els llocs, els trams de la ciutat per on va passant aquesta manifestació es van tallant i això suposa un cert caos de circulació aquest matí. I també hem de dir que a mida que passem per diferents carrers doncs es va afegint més gent a la manifestació. Ara nosaltres hem deixat per un moment aquesta marxa per esperar-los aquí a l'estació de la Renfe, per on habitualment també es fan talls a la carretera Nacional 2 quan arriben en aquest punt. Una de les mestres ens feia aquest dibuix de la situació que estan visquent.
Arriben nens nouvinguts, no hi ha aules d'acollida per ells, tenim molta diversitat, no arribem a tot i estem aquí perquè la lluita continua. La causa és noble, no hi ha res més noble que lluitar pels drets dels infants, com és l'educació. Ara mateix considerem que això s'està vulnerant perquè l'educació que reben no és de qualitat.
Vaga generalitzada. L'ensenyament avui dimarts és la primera d'un cicle d'aturades fins al 5 de juny i enmig també d'unes negociacions enrocades amb el departament, que, per cert, ha convocat el sindicat però dijous. Hi havia moltes carreteres avui també tallades, com estem sentint. Com està ara mateix la situació general? Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia, doncs la majoria de talls ja s'han anat aixecant, però encara en tenim dos d'actius, una a la C-17 a Malla, que afecta els tots dos sentits de la marxa, hi ha desviaments senyalitzats, i l'altra a la C-31, la Gran Via, a l'alçada de la plaça Ildefons Cerdà de Barcelona. Tot això fa que la circulació sigui encara a hores d'ara molt complicada, especialment a l'entorn de Barcelona. Molta congestió a la P-7, des de Castellbisbal a Sant Cugat, sentit Girona, i de Barberà a Mollet hi ha aturades en aquests punts. I d'entrada a Barcelona afectades la C-58, la 2, la B-23, també la C-16, de la mateixa forma que les dues rondes, tant la de dalt com la de litoral, hi han diversos trams amb molta densitat de trànsit.
I aquesta hora, quan són les 9 i 12, ens acompanya Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, majoritari a l'educació. Iolanda, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estan en la jornada de vaga d'avui? Quina valoració en fan?
Doncs sembla que sé que molt positiva en els talls de carreteres que estem ara doncs, portant a terme. Hi ha molta participació, ja veieu el panorama que tenim a l'entrada de Barcelona, Rodalies, el mapa que es veu és molt vermell i creiem que serà una jornada molt participada.
Creu que aguantaran també els mestres i professors el cicle de mobilitzacions que heu previst?
Doncs si es continua no, amb una situació d'enrocament per part de l'administració sense voluntat de negociació, sense arribar a un acord que millori doncs, totes aquestes mancances que patim, etcètera, etcètera, el col·lectiu resistirà. Però bueno, hi ha moltes fórmules de lluita. Una és doncs, les convocatòries de vaga, les accions, les mobilitzacions i altres també altres mesures que també s'estan tirant endavant, no? Que és deixar de fer aquelles activitats que hem estat sostenint per voluntarisme, que no s'han posat mai en valor, i que, per tant, doncs, si no es dona doncs, aquesta valoració a la nostra tasca com es mereix, doncs, evidentment, doncs, se sostindran doncs, aquestes mesures, que esperem que es puguin revertir si, amb la voluntat de l'administració. Mm.
Recordem que hi ha tres principals reivindicacions, ara entrarem en detall algunes d'elles: millora de sous, reducció de ràtios i més inversió per a l'educació inclusiva. Deia que us han convocat dijous a una reunió amb el departament. Ja teniu la convocatòria? Us han fet arribar la convocatòria de la
sí.
Reunió?
Sí, ahir mateix ens la van fer arribar. I deixem dir que és una convocatòria que arriba tard. Ja fa temps que saben que tenim aquesta convocatòria de vagues sobre la taula, que ja no, la consellera es va incorporar, ens vam reunir a la consellera, vam estar doncs, traslladant no, possibles solucions i no ens han convocat fins ara. O sigui, tenint aquest context no, de mobilització ja sobre la taula anunciat, el seu hagués estat convocar-los.
Intentar evitar-ho,
no? Exacte.
Però el diàleg diu que continuarà, sentíem la consellera, és a dir, que durant aquest temps no ha fallat el diàleg. diàleg?
Bueno, no hem tingut cap conversa amb l'administració fins ara, que va llançar aquest anunci, que ens en vam assabentar per a la premsa, que evidentment quan vam dir no, és que nosaltres no tenim cap convocatòria sobre la taula, doncs va córrer a trucar per dir no, que sapigueu que dijous us convoquem, bueno, i vam rebre la convocatòria ahir. No hi ha tampoc cap concreció sobre el que anirem a parlar, ha posat dos punts molt genèrics, però no hi ha cap proposta encara sobre la taula, que estaria bé que hi fos, perquè si anem a negociar alguna cosa ha de ser doncs, ja amb alguna proposta, no?, que a sobre la qual puguem treballar, perquè si no, si ella pretén que anem a la negociació a tornar a situar un acord que ha estat rebutjat pel 95% del col·lectiu, que no revertés doncs, aquestes mancances, aquestes necessitats que tenim a sobre la taula, doncs això per nosaltres no serà cap negociació, serà continuar en la situació que estem.
Enrocats, sí. Avui ens ha cridat l'atenció, de fet, una entrevista que ha fet vostè al diari Ara, un titular, no?, que diu que amb 400 euros mensuals de més podrien arribar a parlar d'aixecar la protesta. Què els hi respon a aquells que veient això diuen, escolti, això va de sou, no van de resoldre el problema que tenim d'educació a Catalunya?
Bueno, primer que en aquesta entrevista parlo de tot.
Sí, perquè sap que el titular sempre crida l'atenció.
Perquè és el més vistós, però parlo de tot.
Però amb 400 euros mensuals de més s'aixecaria la protesta?
Bueno, és que és una proposta, no? Nosaltres, jo vull recordar que quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar doncs, en aquest procés de negociació, per arribar a un acord. Que vull deixar molt clar que no signarem res que el col·lectiu no avali. Nosaltres ho sometrem a consulta. Nosaltres, com a USTEC, no?, i la resta de sindicats, podem posar moltes propostes sobre la taula. Una seria doncs, que bueno, 700 no 200 tampoc, però 400-500 euros, doncs vinga, anem a veure si això és una fórmula possible, no?, situada doncs, de diferents maneres, sobre el complement específic o sobre el complement específic i el complement de destinació, o una xifra més sumant doncs, la reversió de les pèrdues salarials que vam patir amb la retallada dels estadis. Hi ha moltes qüestions i fórmules que no són ni el tot ni el res. Que costen postures i que, no, allò que diuen ni per ti ni per mi, no? Pues, que poden doncs, fer desencallar, però sí que volem deixar molt clar que no és l'única, que també el tema de desplegament d'escola inclusiva per nosaltres és un altre dels punts crucials, perquè si ens ho ha demanat el col·lectiu, nosaltres vam fer una consulta i es van situar uns temes prioritaris, aquests dos són els que més ens allunyen ara mateix d'arribar a un acord, perquè l'acord signat no planteja mesures suficients i, per tant, són els que s'han d'abordar de forma més significativa. Llavors, doncs, bueno, esperem doncs, que hi hagi aquesta voluntat. De fet, vull destacar que ara mateix la consellera ha anunciat gairebé 500 dotacions més per poder atendre l'alumnat que no estaven a l'acord. I que va ser una proposta de l'USTEC quan ens vam reunir a la consellera de dir, doncs mira, en matèria inclusiva nosaltres proposem això, que no està a l'acord, però que és un pas endavant per poder ja assentar unes bases per caminar cap al model d'escola inclusiva i que, mentrestant, doncs, no, podem continuar negociant per fer aquest desplegament amb més mesures, crear aquesta estructura necessària per poder doncs, tenir aquest model d'escola inclusiva, tant no, amb recursos interns, recursos externs, aquesta coordinació, aquest temps necessari doncs, per poder doncs, treballar de forma multidisciplinar. Llavors, tot això li vam traslladar a la consellera. I mira, ara ho situa. Vol dir que l'acord és ampliable, hi ha possibilitats d'ampliar l'acord. Doncs creiem que en matèria salarial també, perquè els recursos hi són.
Però estaríeu disposats, per exemple, a tocar dies de vacances a canvi d'una millora de sou?
No.
Ja.
Bueno, és que les vacances són d'un dret, no?
Sí,
tu també tens vacances...
No, jo no tinc vacances. Jo sóc autònom i quan acabo no cobro. Però és un altre, cas. Sí,
doncs mira, això és un altre tema a batallar, perquè el tema dels autònoms també es podríem posar sobre la taula, no? Vull dir que molt tot el suport i si necessites un sindicat, aquí estem.
Home, veient el que aconsegueixen, igual sí que m'hi apuntaria.
Jo també sóc autònom. tu també ets autònoma, Anna.
Sí, sí. Però, no, jo he conviscut amb un autònom perquè... i tota tot el suport.
No, t'ho preguntava perquè al final suposo que també en això la negociació formarà part d'això, no? De veure fins a quin punt podeu aconseguir el màxim poder adquisitiu i a canvi de què el govern us ofereix...
Però mai se'ns ha posat el tema de les vacances a sobre...
Mai ha sigut un tema.
No ha sigut un tema, mai. No, vull dir que no és un tema... Perquè, evidentment,
la consellera Cambray va plantejar, no?, 5 dies d'assistència per preparar el curs, que en aquest cas va ser bastant també criticat en el seu moment.
Més que res per les formes en què es va fer, també, i perquè no tenia cap mena de sentit ni de lògica. De fet, el mes de juliol és un mes destinat a formacions i és quan tenim tota l'oferta de formacions i el fet de que se'ns faci anar als centres educatius ens possibilita doncs, tirar endavant aquesta qüestió que és imprescindible per la nostra tasca, no? Que és el reciclar-nos, el formar-nos. Tant de bo fins i tot en aquest aspecte hi hagués una millora perquè també hem perdut molta qualitat a nivell formatiu en els darrers anys. És una pèrdua que també hem patit de forma significativa.
Tot plegat també ha sortit enmig de dues grans polèmiques, la dels Mossos de paisà a les escoles i també els Mossos infiltrats en una reunió per preparar justament les protestes. Ara en parlant també, de fet, a l'Àgora. Us has traslladat a Educació el detall del que ha passat amb aquesta infiltració?
No. Cap mena d'interpel·lació al respecte, d'interlocució al respecte, perdó. O sigui, no, nosaltres estem demanant explicacions, no arriben, l'únic que sentim són excuses, pilotes fora, fins i tot justificacions que no tenen cap mena de lògica. El que ha passat és molt greu. El que ha passat és molt greu perquè, a part de que vulnera drets fonamentals, com és el dret de reunió, el dret d'assemblea i el dret d'organització sindical, hi han hagut doncs, intervencions també, a part d'aquestes infiltracions, hi han hagut identificacions de persones sindicalistes, hi han hagut actes obertes...
Una vuitantena de docents, no?, a les vagues?
Sí, vull dir que, és que és una operació policial desproporcionada, absolutament, això sí que és desproporcionat, i evidentment nosaltres ho denunciem als tribunals i demanem depurades responsabilitats, però és que a més,
davant la dimissió de la consellera d'Interior.
Evidentment. I del cap dels Mossos d'Esquadra, perquè no s'hauria d'haver produït... Això és traspassar una línia vermella. Però és que, a més, és que això també vulnera la protecció de dades. Perquè aquestes dues senyores van estar a l'assemblea recollint i escrivint... a veure qui són els líders potencials en aquesta assemblea per poder després... No? Clar, llavors ja lligues caps i dius aquestes identificacions. Això és un escàndol. I, per tant, aquí hi ha d'haver una responsabilitat màxima i han de rodar caps.
Mm-hmm. Només sentir les diferents intervencions a l'Àgora. Anna Grau.
Home, jo amb el tema aquest que... Jo és que, mentre no ens expliquin... Jo és que crec que la policia ha d'estar tot arreu. O sigui, evidentment, diguem-ne, amb uns controls democràtics, però vull dir, a mi no em preocupa que la policia tingui presència en assemblees. Vull dir, jo soc periodista, he estat diputada, estic convençuda que que hi han hagut seguiments de les meves comunicacions i tal. Era una assemblea pública, no veig... Vull dir, veig més, diguem-ne, com comentava fa un moment el Vicent, una inoportunitat política, diguem-ne, en un moment doncs, que teniu vostès doncs, aquesta tensió amb el govern, doncs evidentment que es produeix aquest incident, ja m'imagino que no ajuda a relaxar les coses, però jo em sembla també que el tema s'està traient de mare i que mentre no es demostri que els Mossos estaven fent una cosa horrorosa, jo crec que els Mossos han de tenir un ull posat a tot arreu. A mi em fa sentir segura. Vull dir,
sí, però
no és una activitat il·legal. Bueno, però per què no?
Però per què sí? Clar, bueno, és a dir, som terroristes?
És a dir, als hospitals no veus policies.
Potser sí. Potser
casos,
sí.
Això és un cas concret que m'estàs parlant perquè hi ha una situació concreta. Això és una cosa totalment diferent.
Però jo crec
que... La meva qüestió és, som delinqüents, els docents? Som terroristes?
No.
Som una cèl·lula jihadista que s'hagi d'anar a infiltrar un mosso per, evident, controlar, no? I sostreure informació de les seves actuacions? Si el màxim que fem els docents, que sempre fem el mateix, és convocar vagues o a fer accions doncs, de protesta, tallar carreteres. No, o sigui, és que sempre fem el mateix.
Deixa'm dir una cosa a favor d'Ustec. Informa dels talls sempre el dia abans. Vull dir que
clar,
està tot molt clar
què
passarà i passa, eh? No hi ha hagut mai cap sorpresa.
No, és que si realment haguéssim cremat contenidors, haguéssim atemptat contra persones ciutadanes, no sé, s'haguessin produït fets violents, no? Realment, agressions... Però és que no ha passat res de tot això en cap moment.
Però a veure, jo m'agradaria...
És que se'ns està criminalitzant a veure, fent aquestes actuacions. Penso... A part de vulnerar el dret de vaga, el dret de reunió, perquè quan tu tens una persona dels cossos de la Força de Seguretat infiltrada, que ni ha avisat que vindria, val? Tu aquí vens a obtenir informació per després fer alguna actuació concreta.
A veure, jo no? crec que tenim tots, bueno, no, tots no, per exemple, jo no, una visió una mica infantil del que és la policia. Vull dir, la policia no és només un cos repressor. Vull dir, Franco va morir fa molt de temps. A tots els països moderns, la policia té unitats d'intel·ligència. Unitat d'intel·ligència vol dir entendre el món en el que vius. Vol dir, per exemple, llegir diaris, fins i tot. Jo, per exemple, de tant en tant quedo, no diré de quin cos policial és, amb un senyor que està amb una unitat d'intel·ligència.
I
a vegades... comencem, analitzem, jo que sé, una entrevista que ha sortit a TV3, i què volia dir l'Illa Claret això? I tu li dius, bueno, jo crec que volia dir tal cosa.
Mira, aquestes dues senyores no van venir a l'assemblea a fer anàlisi del que volia dir, no sé què.
No
ho
sabem. No ho sabem. No ho sabem.
A sostreure dades sobre les decisions preses, a identificar persones, van venir això.
No ho sabem.
No ens vulguis fer creure una altra cosa.
No, no, però si jo ni guanyo ni perdo. És més, jo la meva crítica seria
és veritat que no ho sabem, és a dir, que no hi ha hagut explicacions.
Que s'ha de ser molt inútil.
No, sí que, de fet, ho han corroborat que hi eren.
Però sí, això sí, no, no ens han explicat per què. No, exacte. Per què no ens han explicat.
A veure, jo si demanés dimissions aquí, les demanaria, perquè s'ha de ser molt inútil per, en una assemblea que és pública, a més, o sigui que la informació que allà es diu que no era tan difícil d'aconseguir, perquè, evidentment, no és una reunió delictiva, no és una reunió de la cel·la jihadista. Enviar dues persones que, a més, les enganxes, que tothom que està allà s'empipa, que jo també entenc que empipi, però, en tot cas, diguem-ne, aquí el que hi ha hagut és un comentari. Ara, jo dic que la policia té una actitud proactiva de vigilància, no de repressió, o sigui, de tenir un ull posat en allò que passa en el món.
De vigilància en contextos conflictius, en contextos...
No, però potser per evitar que
arribin
a ser... Però
no en una assemblea pacífica de docents, que l'únic que en van anar és a veure on feien el tall de carretera i si d'on partia la manifestació.
Però què tenim a amagar?
No hi havien de fer res, dues persones infiltrades, si no és venir a fer actuacions repressives. Per tant, si no volen que tinguem aquesta visió, que no actuïn d'aquesta manera.
Bueno, potser aquesta visió ha d'evolucionar amb les societats modernes, no sé.
Però... A veure, no ens fem el lío, de debò. O sigui, un principi bàsic dels cossos és que s'han de regir per principi de proporcionalitat. I els mitjans que han de utilitzar han de ser proporcionals al nivell de gravetat o amenaça. Quina era l'amenaça? Cap. No existia amenaça en aquesta assemblea. No existia. I és un principi bàsic de l'actuació de qualsevol cos. Llavors, amb la seva actuació, el que fa precisament és tenir una actuació coercitiva davant del professorat, davant dels professionals. No es pot justificar aquesta actuació.
Tu vas a una assemblea i què dius? Perquè penses ara que potser aquí hi ha un policia, m'està apuntant a mi les dades i vull dir que tot això genera una censura, una autocensura.
Clar, per això. O sigui, és a dir, aquest tipus d'actuació ha de donar-se perquè existeix una amenaça i aquí no existeix amenaça. I en cas d'existir amenaça, llavors s'ha d'explicar. I ara per ara no hi ha cap mena d'explicació, per tant, no hi ha cap tipus de justificació, ni abans ni ara. Ja està? Si no estem parlant d'una altra cosa. Aquesta actuació és una altra cosa. I, per suposat, s'han de donar explicacions, clar que sí. Clar que sí.
Jo insisteixo que crec que hem de superar la visió infantil anal franquista de la policia. La policia
no,
moderna...
No, és el principi bàsic de la policia.
La policia
és
moderna
el principi
no
bàsic d'actuació de la policia.
És un cos que intenta, que per fer bé la feina ha d'entendre la societat on viu i ha de tenir un ull posat... I, de fet, a veure, la crítica que se'ls hi pot fer a vegades a cossos policials és que es dediquen més a actuar que a pensar i analitzar. En aquest cas, a veure, evidentment, hi ha hagut una... o s'ha fet malament mal fet o hi ha hagut una incompetència, però que jo veig més el problema el veig més en el com que en el què, sincerament.
Anna, Anna, tu parles d'una visió infantil de la policia, amb tots els respectes, que crec que el que té una visió infantil de la policia ets tu, perquè tens una visió, diguem, de que la policia sempre fa les coses bé, que no necessita contrapesos, que no necessita controls, que no necessita res. I, per tant, podria dir, tenir una visió infantil, tenir una visió infantil de la democràcia. No, la democràcia
és que el problema de fons...
exigeix que la policia se sotmeti a controls i que no faci coses com aquesta.
El problema de fons és pensar que dins del teu cos docent hi ha amenaces.
Perquè, clar, el problema és
què vol dir? Que deixem els nostres fills amb gent conflictiva? Amb gent
perillosa? El problema és pensar que la policia tingui un ull posat en un lloc és dolent.
Però, Anna, tu has normalitzat fins i tot escoltant-te, i perdona que, perquè m'has esgarrifat una mica, de dir que et sembla bé que tu, sent diputada, t'investiguessin, i que et sembla bé que sent periodista t'investiguessin.
Crec
que he entès això.
Això m'horroritza. A mi estic convençuda que m'ha investigat els Mossos.
Però això està malament.
I sé que em va investigar el diari Ara, quan vaig venir aquí a ser diputada.
Però això està malament, no és una cosa bona que poses com a exemple.
Policia patriòtica i premsa patriòtica.
Això està molt malament, no està bé. Està molt malament.
La policia és pensar que pot fer el que vulgui de forma impuna.
Per exemple, Iolanda, et pots fer alguna detenció en les jornades de vaga que hem vist d'aquest curs?
Detencions no ens consta, però sí que s'han...
identificat, sí, sí.
Han identificat, però de forma gratuïta,
detenció.
Detenció, cap ni una.
Vicent.
Jo només, molt ràpid, només vull suposar pel bé dels Mossos que això no sigui la unitat d'intel·ligència, perquè si això és la unitat d'intel·ligència...
Home, sí, escolta,
vale, ja està.
La unitat de...
No, partint del desacord, perquè a mi que la seguisquen a vostè i que ara diga noms i diga jo tinc constància, doncs espere que aquests dos col·lectius afectats li demanen aquesta constància, perquè si no, no entenc que ho digui amb tanta seguretat. I dit això... jo volia preguntar-li, volia entrar en un altre àmbit, que era l'àmbit de l'escola inclusiva, d'aquest model. Perquè, clar, fins a quin punt aquest model vostès ja el donen per bo, amb més recursos i amb més personal, o aquest model resulta que també és revisable. I posa un exemple, no? Si resulta que en les classes han d'haver-hi 3 o 4 criatures o alumnes a una certa edat que necessiten assistència contínua i, a més, durant el curs van entrant gent que no sap l'idioma, etcètera, etcètera, acaben d'arribar, bueno, resulta que hi ha un moment en què una classe ja no és una classe. I el nivell general baixa moltíssim. I la pregunta és, vostès creuen que això amb més suport professional es pot resoldre o realment cal analitzar i canviar aquest model i buscar d'una altra manera que no siga, que no doni els resultats que està donant?
Bueno, és que el model d'escola inclusiva s'ha de revisar. Això estem d'acord, tothom està d'acord. L'administració, tot s'ha de revisar. Per què? Doncs perquè, evidentment, des que es va publicar a Ara, la complexitat a les aules ha crescut i diguéssim, la realitat social ha canviat. Per tant, evidentment que és revisable. Nosaltres el que diem és que s'ha de revisar aquest decret i s'ha de crear una estructura dintre, en l'educació, una estructura que desplegui aquest model d'escola inclusiva, en la qual hi han d'haver mesures, no només els recursos, sinó mesures, com seria la reducció de ràtios, com seria desplegar el pla de convivència, com seria aquest temps, diguéssim, d'organització, les hores d'organització, els espais de trobada dels agents que han d'intervenir en l'educació de tots els infants i adolescents, per tant, crear equips multidisciplinars amb serveis educatius, amb serveis socials, que són els equips externs, i la dotació de recursos necessària a dintre dels centres. Perquè el que li passa a l'alumne no és només els seus endarreriments en l'aprenentatge, sinó que això respon a la seva realitat, tant a dins com a fora de l'aula. Moltes vegades el fracàs escolar d'un alumne ve determinat per la situació que viu a fora de l'aula. Per tant, aquí hi ha d'haver una intervenció, una anàlisi del que li passa a aquest alumne, no? De les seves circumstàncies, de la seva situació, quin entorn té, un entorn desfavorable, un entorn, no? O fins i tot sobreprotector, que determina el seu estat emocional a l'aula i també el seu progrés, no? El seu aprenentatge. Si no abordem tot això, aquest alumne fracassa.
I ara que ho ha dit, i molt ràpid, que les classes, ja no diré la gent que acaba d'arribar o gent que té uns mitjans i que és molt més humil, però les classes mitges, sí. Són ultraprotectores i sobreprotectores dels pocs fills que tenen i això què representa?
Això et pot passar. També tenim alumnes que estan sobreprotegits, no? I que, per tant, hi ha una excessiva preocupació de les seves, famílies pel benestar de l'alumnat que impedeixen també que l'alumnat estigui, diguéssim, es mostri lliure, no? Es,
pugui, que vagin madurant.
Vagin madurant, per dir-ho d'una manera. Això també és una circumstància que es dona. És una de les tantes circumstàncies que es dona. No és l'única, evidentment. Aquí el veritable problema són les desigualtats socials que patim ja en el si de la societat, que això es trasllada dintre de les aules. I això, aquest augment de complexitat, aquestes desigualtats, no s'ha acompanyat de l'estructura necessària, amb els recursos necessaris, amb aquests espais de coordinació necessàries, amb aquests equips multidisciplinars necessaris per poder realment donar resposta a aquest canvi, no, de, que hem patit en els centres. I això és una qüestió que no es resoldrà amb quatre recursos, sinó amb una, com tu bé has dit, és que estem molt d'acord amb aquesta revisió i aquest desplegament d'aquestes estructures. Per tant, hi ha d'haver una planificació d'aquesta estructura i també la inversió necessària. Hauríem d'estar amb un 6% d'inversió en educació i no arribem ni a un 2,5% a l'escola pública. Evidentment, no podem tenir... és impossible que puguem desplegar-ho, no? Per tant, hem de caminar també en aquest sentit.
Pere Rossinyol.
Sí, bon dia, Yolanda. Jo voldria saber si... què podria ajudar a desencallar o a desconvocar la vaga, no? Vostè ha parlat aquí en l'entrevista de l'Ara d'aquests 400 euros... Una cosa que no costa diners, que és reobrir les negociacions en el punt on estaven en el moment en què es va firmar l'acord amb els sindicats majoritaris. Això podria ser un element que ajudés a desconvocar la vaga, perquè, òbviament, teniu un calendari molt intens de vaga, no crec que això li agradi a ningú, i alhora hi havia una negociació que semblava que avançava, com no s'havia avançat en molts anys, i de cop i volta es va quedar avortat sense la consellera, fins i tot, perquè estava de baixa, i per tant aquí ha començat una dinàmica estranyíssima. Tornant a aquell punt, podria ajudar a desllorigar la cosa per desconvocar les vagues?
Sí, bueno, desconvocar les vagues les desconvocarem més en el moment que arribem a un acord que el col·lectiu aquí ens hagi avalat, no? No signarem res que el col·lectiu nosaltres sometrem qualsevol proposta a consulta, com hem fet sempre, perquè ens hem compromès a democratitzar qualsevol decisió. Però, evidentment, és que és necessari aquesta reobertura. Nosaltres sempre hem dit que no hem abandonat en cap moment la mesa de negociació, i que, per tant, el que va passar va ser també absolutament, diguem, entre sorprenent i inacceptable, perquè estaven anant bé aquelles negociacions. La darrera mes hem sortit tothom dient, ostres, quin avançament més guapo que hem fet, no? La vam liderar a l'USTEC. A les propostes que traslladàvem a l'USTEC, Comissions i UGT ens donaven, o sigui, la raó, ens deien, sí, estem d'acord, no? Jo dic, què va passar a la setmana següent que revertís això? Doncs, bueno, ja ens ho podem imaginar, no cal aquí ara. Però que, evidentment, és necessària aquesta reobertura de les negociacions, tornar a situar aquests temes sobre la taula, parlar de l'actualització dels salaris, que no només ha de ser una aportació X, digue-li 400, 500, 300, la recuperació del deute dels estadis, que és necessari, sinó també que hi hagi una clàusula d'actualització salarial, perquè d'aquí 10 anys no tornem a estar a la casella de sortida i no haguem de tornar a reobrir un conflicte laboral en aquests termes, i també parlar, sobre el model d'escola inclusiva necessari perquè l'alumnat, tot l'alumnat, tingui igualtat d'oportunitats futures. Perquè ara mateix hi ha gent que diu 17 vagues desproporcionat, pèrdua, l'alumnat el que perd. No, és que l'alumnat 5 dies de vaga no li suposen una pèrdua. El que li suposa una pèrdua és el seu dia a dia a l'aula, la seva desatenció, no? Aquest dia a dia és el que fa que perdi oportunitats a cada passa que es fa. I això és el que s'ha de revertir.
Anna.
Bé, jo amb una cosa que estic d'acord amb el Pere és que no n'hi ha no en raja. Vull dir, a mi em sembla que aquest titular que vostè n'hem posat a l'Ara té una mica de mala bava, perquè sembla que vostès només mirin el sou, però és que tenen dret a cobrar més. O sigui, jo crec que els mestres són com els polítics, el que viu amb l'esquena dreta, doncs ja, però el que treballa no hi ha diners per pagar-lo. O sigui, ara, clar, aquí tenim dos problemes, una la retribució de vostès i una altra amb el que apuntava el Pere, doncs que si volem realment una escola inclusiva, o sigui, si volem eixugar carències, aquí s'hi han d'abocar diners, i els diners que s'aboquen en aquest moment... Llavors, clar, jo pregunto, vostè diu, no sabem què va passar quan es van trencar les negociacions, bueno, quan el govern... Bueno,
sí que ho sabem.
Bueno, exacte, però jo... si podria ser una mica més explícita, si és que s'imagina si ens ho pot explicar, i dos, que dius, home, a veure, potser sembla que els intentin, diguem-ne, arraconar, a dir, bueno, va, us donem un esquitx més de sou, però defugim entrar en el fons que és l'infrafinançament de l'escola pública, que aquí doncs o s'hi aboquen recursos o és ara caic, ara m'aixeco.
Mira, precisament en una reunió que vam fer en, no, des de la, un organisme que és el MUCE, no, on estem representats diferents col·lectius de la comunitat educativa, va venir la consellera d'Economia i va dir que ara a Catalunya estaven entrant més diners que mai. I ho va reconèixer. I vam dir, molt bé, doncs és el moment per
apostar.
És el moment d'apostar per l'educació, que és,
sí,
és el futur dels ciutadans, el que assegura el futur dels ciutadans, el que assegura la seva oportunitat, el que fa avançar una societat del benestar. És un pilar fonamental, l'educació. Educació, sanitat, serveis públics. I resulta que som els més precaritzats de tots, no? Parlem de l'àmbit
públic. Sí.
Ostres, potser que si estan entrant més diners... potser que apostem per reforçar els serveis públics, que són els que afavoreixen a tota la ciutadania. Per tant, excuses com... no, és que no hi ha prou... és el màxim que podem donar, és que no hi ha prou pressupostos... Mira, nosaltres comptem amb el suport de tots els grups parlamentaris, els socis de govern, que aprovaran qualsevol partida pressupostària que s'acordi amb la comunitat educativa. Per tant... si hi ha alguna escull aquí, és la voluntat d'aquest govern a situar la partida pressupostària necessària per fer tot aquest desplegament. I tampoc estem dient que sigui ara ja tot el desplegament, sinó que s'ha de planificar aquesta inversió, no? Perquè en un futur proper que no vagi gaire enllà puguem tenir aquest 6% tan necessari. Perquè si el 2009 es va determinar la Llei d'Educació de Catalunya que era necessari un 6% al 2009, que ara necessitaríem el doble. I encara estem parlant del 6%. Per tant, això és el mínim que demanem.
Anem a fer un cop d'ull també a com estan les mobilitzacions a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora el que podem explicar és que ja s'han aixecat tots els talls que hi havia actius de carreteres. Els últims que quedaven eren el de la Gran Via, l'alçada de la plaça i la Fontserrada a Barcelona, i el de la C-17 a Malla, tots dos aixecats ja. Tot i això, la circulació encara segueix sent molt complicada, ho arrosseguem des de primera hora del matí, sobretot d'entrada per les principals vies d'entrada cap a Barcelona, i amb especial atenció també a l'AP-7, en el tram entre Barberà i Mollet en sentit cap a Tarragona.
Gràcies, Clàudia, i també gràcies a Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, per acompanyar-nos aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. Seguirem parlant, perquè això té pinta que anirà una mica per llarg.
Una mica per llarg. Moltes gràcies a vosaltres.
I si no, doncs també, perquè l'educació, sens dubte, és un dels reptes principals del país i, per tant, és important que en parlem també a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Gràcies.
Moltes gràcies.
De seguida, Pepe Menéndez, també professor expert en lideratge i innovació educativa, d'aquí a 3 minuts.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
Doncs tant com vulgui bussejar.
Genial. I quant d'oxigen queda?
El que vulgui, també.
Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
I quants de cetacis?
Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 87 milions d'euros. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Blanco de verano, Don Simón.
Blanco de verano, Don Simón.
Nou blanco de verano, Don Simón.
El matí de Catalunya Ràdio.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat.enviu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
012, la millor resposta.
Què fas tan concentrat?
He pensat que vull tornar a estudiar i estic mirant diverses opcions.
Que bé. Però ja t'ho podràs combinar amb la feina?
Hi ha molta varietat d'horaris i de cursos telemàtics. El més complicat és escollir quin curs vull fer.
Siguin quins siguin els teus estudis de procedència o quina edat tens, hi ha una formació per tu. L'Escola Oficial d'Idiomes, els centres de formació d'adults, certificats professionals o l'Institut Obert de Catalunya t'estan esperant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
M'encanta veure't tan motivat.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Connectem ara amb el Cort Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs torna la setmana d'internet del Cort Inglés només fins diumenge 17 de maig. A la web i app del Cort Inglés tens fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports, joguines, música, de tot i més. I encara en alimentació, drogueria i perfumeria t'emportes 10 euros de regal per cada 30 euros de compte. Compra a la web del supermercat, al Corte Inglés, d'Hipercor i també a l'app. A l'àrea de bellesa, mira, pots aconseguir un cupó del 10% addicional exclusiu online en una selecció de perfumeria, maquillatge i parafarmàcia. Ah, i també a les botigues, aprofitant la setmana d'internet, hi trobaràs fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, Bricor i fins a un 20% en electrònica. No deixis de descarregar recarta l'app del Corte Inglés per comprar fàcilment i amb comoditat. Hi ha ofertes per tothom, aprofita-les. Únicament fins diumenge 17 de maig, setmana d'internet al Corte Inglés. Ah, i aquest diumenge a les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya i Diagonal i al supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem. Res més per avui. Fins demà. Bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Passen 2:45. De seguida ens acompanyarà també Xavier Pérez Izquierdo, que és el periodista encarregat de fer el guió d'un dels actes del Papa que serà a Barcelona. Però abans podem saludar Pepe Menéndez, professor expert en lideratge i innovació educativa. Pepe, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos. Com veu aquestes noves jornades de vaga?
Bueno, jo crec que altres vegades hem parlat de... són el símptoma d'aquest malestar, no?, que està passant, i jo crec que fora bo que la societat i la... Perdó, un segon. Perdó. Jo crec que és fora bo que tant la societat com especialment el govern estigui atent a que al final és un símptoma d'aquest malestar profund. Jo estava pensant mentre sentia a les persones que han intervingut abans, no?, a la propera dècada, tots els estudis demogràfics parlen de que les aules catalanes, en les etapes obligatòries, pràcticament un 40, fins i tot un 50% seran alumnes, les famílies dels quals, almenys les famílies, són estrangeres. Llavors, aquesta complexitat, aquesta diversitat, no anirà a menys. Fins i tot, a mi el que em preocupa és que fixem-nos que hi ha més inversió en educació. El govern, dins de l'acord aquest que motiu de la polèmica, però fins i tot altres decisions, ha posat més diners, però no sembla que aquesta decisió estigui com liderada en un canvi de model, en un canvi d'expectatives, fins i tot, que pugui resoldre el conflicte actual que tenim. La representant d'USTEC ha assenyalat, des del meu punt de vista, molt encertadament, com dos grans motius, no? La diversitat i la complexitat. Jo, potser, el que no estic tan d'acord és en algunes de les solucions que proposen, però la diversitat i la complexitat augmentaran. Per mi, el meu desig seria que aquesta vaga no acabi en fals. És a dir, que no s'acabin arribant uns acords que seran magnífics i que tornarà la certa normalitat a les aules, però en l'interior el que passa requereix un canvi de model més profund, un canvi d'estructures per atendre una diversitat que no minvarà, sinó que cada vegada serà més alta, no?
Perquè, és a dir, això de l'escola inclusiva, Pepe, que tothom té clar que falla en moltes coses, no? Sí, algú s'està plantejant si potser és un model que s'ha d'abandonar?
Mira, el problema del propi concepte d'inclusiu és que ha barrejat moltíssimes expectatives. Jo, com a director d'escola, vaig viure precisament, tant a primària com a secundària, la incorporació d'alumnes que venien d'escoles d'educació especial, i el primer que he de dir que em va impactar era l'enorme diversitat que dins d'aquests alumnes hi havia, no només en la seva diagnosi, sinó en la seva situació personal per poder ser atesos. Però també he de dir que va ser exitosa, que tant a la secundària com a la primària va ser exitosa. Ara, hi ha aquí un element, primer, de gestió d'expectatives, de posar uns recursos en el sentit de que siguin realment efectius, perquè tenim de vegades la impressió de que de vegades es busca un recurs per poder treure alguns d'aquests alumnes de les aules, no? Tots els alumnes que estan actualment en escoles d'educació especial no podran seguir amb normalitat en una aula que diem ordinària. Però també molta de la campanya que porta l'escola inclusiva, fixem-nos que està adreçada a un desig de cultura comprensiva, de cultura inclusiva. Perquè quan parlem d'escola inclusiva, fixem-nos que es barregen alumnes estrangers amb alumnes que tenen necessitats educatives especials de caire més, podríem dir, de caire més de raons de la seva capacitat d'atenció, de moviment, etc. Barregem tants conceptes que l'expectativa ens pot nublar la realitat. Jo estic a favor de l'escola inclusiva, però és que inclusiu no vol dir absolutament tot, ni vol dir en qualsevol condició, ni vol dir que només fent un decret serà possible desplegar-la.
Clar, però és que això que dius vol dir que és el que passaria amb la sanitat, en qualsevol àmbit. El que volem és que tinguem una atenció personalitzada, no?, i que això sigui dins d'una atenció global. Clar. I això és una dificultat tremenda. Tremenda.
Exacte, tremenda. Exacte. Per mi, de fet, jo ja ho he dit en alguna vegada que havia anat al programa, no? Mm. Per mi el que està obsolet és el propi model, És el que està obsolet.
Sí. Tu parlaves fins i tot, no, Pepe, d'afegir dos professors per aula, per exemple.
Per exemple, és a dir, això és escoles que ja ho estan fent ara, l'experiència és, fixem-nos, més alumnes a l'aula amb més docents personalitzen més. Perquè també hi ha una cosa que està afegida a aquesta proposta, és què estan fent els alumnes en l'aula? Estan només escoltant? Estan treballant individualment? Estan treballant en grup? Estan fent un projecte? Estan escoltant un professor en una explicació? És a dir, és tant la varietat metodològica mateixa que estem vivint en algunes aules que tampoc és, que també hauríem de fugir de la idea de que tota la jornada hi ha els mateixos alumnes amb el mateix grup, amb el mateix nombre fins i tot d'alumnes dins de l'aula i sobretot què estan fent durant aquesta jornada. A mi una de les coses que em crida l'atenció, si ens anem aproximadament a 2012-2013, recordem que esclata aquella famosa primavera pedagògica que jo vaig viure en moltes escoles amb un desig de famílies i de claustres, de docents, amb el desig d'intentar canviar les coses. D'alguna manera, d'intentar trencar aquesta desafecció dels alumnes, aquesta preocupació, fins i tot, per com recuperar aquesta atenció, que estava centrada en com aconseguir un major aprenentatge dins d'un procés de formació integral de l'alumne, no? La pandèmia va trencar molt aquesta il·lusió, perquè va imposar altres condicions. I fixem-nos que també estem una mica pagant allò de si en la pandèmia els sanitaris van ser aplaudits, amb l'escola va haver-hi com una mirada d'una certa desconfiança. L'escola va arribar molt mal preparada tecnològicament per atendre una pandèmia. I després, el pitjor no va ser fins i tot aquells mesos de la pandèmia. Van ser els dos cursos següents amb aquelles mesures que convertien l'escola pràcticament en centres de vigilància permanent sobre la conducta, sobre les mascarilles, sobre si les famílies... recordem que allò va provocar una tensió interna social altíssima. Quan es va acabar això, els fons europeus van ser bàsicament destinats a una formació tecnològica que molts centres no acabaven d'entendre, fins i tot, perquè la formació tecnològica té sentit quan va darrere d'un projecte educatiu, d'un projecte de personalització, d'un projecte de treball en equip, d'un projecte. Però es va, la responsable d'USTEC també ha parlat d'això, d'una certa manca de formació. Ha fet una frase... Clar, quan la formació aquesta no està consensuada, no té un propòsit en el propi sector educatiu, és quan gastem diners... gastem molta energia dels docents, va haver-hi fa dos cursos moments de moltíssima tensió per una certa obligació d'aquesta formació tecnològica que alguns centres no en tenien, i amb això hem llançat una gran oportunitat de personalització. Jo crec que els bandazos, podríem dir-ho, que sovint trobem des de la pròpia administració, que representen, des del meu punt de vista, una certa falta de lideratge, de propòsit, i que no van a l'arrel dels problemes, jo crec que ens està fent mal, Per això, per mi, el meu desig seria, fins i tot aquesta vaga, no acabi en fals.
Vicent.
Bon dia. A mi em preocupa quan es diu que hi ha limitació de recursos i que aquest model inclusiu implica molts més recursos. On hi ha la limitació de recursos? És a dir, fins a quin punt o fins a quin moment es pot dir, bueno, ja està, és que no acaba de funcionar o no funciona, per aquí, per aquí, per aquí, i ja podem tirar tots els recursos que els estem tirant a un sac sense fons. Això seria la primera cosa. I la segona cosa, el descens del nivell, que és indiscutible per la quantitat de proves que es fan i sobretot per observant com els arriben els alumnes a la universitat, es deu també a això? És important que els alumnes tinguin més nivell en tots els àmbits, o no és important? O amb una manera de viure i amb una manera de compartir socialment la realitat, ja en tenim prou?
Era una pregunta que puc contestar?
Sí,
sí, sí, sí, i tant.
Mira, la primera qüestió per mi és clau. Només la quantitat de diners no farà que millorem, perquè un dels temes que ja fa un temps que s'arrossega és aquests diners per a fer què? Per a fer què? Per això jo insisteixo en aquesta necessitat d'alguns canvis més del model, més d'estructura, d'organització, més que no pas anar, per dir-ho així, posant diners com... És com si jo tingués la calefacció posada i les finestres obertes, no? O sigui, ja puc posar més diners a la calefacció. Si tinc les finestres obertes, no aconseguiré que l'habitació s'escalfi, no? Això és un primer punt. I un segon, que també estic d'acord, és quina és l'expectativa amb l'escola inclusiva? Quina és l'expectativa? Ens hem d'ordenar una mica i hem de... Ordenar vull dir que també la pròpia administració, el propi sector, ha d'aclarir molt què és exactament el que entenem per escola inclusiva. Quina és l'expectativa? Perquè l'expectativa de les famílies en aquests moments pot ser infinita. Sigui quina sigui, mirin que això té un aspecte positiu. En aquests moments, una de les qüestions culturals que s'ha avançat és totes les persones consideren que sigui quina sigui la seva situació, té dret a l'aprenentatge. Això té un fons molt positiu, però és un desafiament brutal per a un sistema que normalment es regeix per la homogeneïtació i per un cert igualitarisme, no? Que a tot arreu ha de ser igual. A tot arreu han de tenir les mateixes condicions. Jo crec que aquí hi ha una important gestió d'aquesta expectativa. I després ha entrat en un tema que és al final, què és el que els alumnes han d'aprendre, no? Què és el que els alumnes han de saber quan acaba l'escola obligatòria. Jo hi ha una cosa que si en Vicent em perdonarà, perquè jo, quan vaig començar a treballar a l'any 81, vaig començar a treballar de profe, els meus col·legues del voltant ja parlaven de la baixada de nivells. Quan jo vaig anar a la universitat, els meus professors d'universitat ens deien que no sabíem escriure, que no ens sabíem expressar. O sigui que segurament ja... Segur, que hi ha aspectes que són objectius de la percepció que molts professors universitaris tenen de com arriben els alumnes. Però a la vegada, jo crec que també... ja ha fet una pregunta que per mi és clau, Tots els alumnes ho han de saber de tot o hem de centrar-nos en algunes... Però llavors la resposta és en algunes competències claus. La competència d'entendre, de saber, per dir-ho així, comprendre un text, no només un text, sinó també un propi contingut audiovisual, de saber llegir. El gran desafiament és, fixem-nos bé, amb les dades que abans comentava, amb una expectativa d'un 40-50% d'alumnat en l'escola obligatòria de famílies d'origen estranger,